Al matí, informació, reflexió i entreteniment. Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
En els moments més durs de la pandèmia de coronavirus, l'Hospital de Sabadell va arribar a més de 700 pacients ingressats i aïllats per Covid-19. En aquesta situació inesperada i també inèdita, tots els professionals van fer mans i mànigues i es van entregar per complet a les necessitats dels malalts. La vintena de treballadores socials del Taulí no en són una excepció i, de fet, van jugar un paper determinant, sovint invisible, però fonamental, el de la comunicació entre els pacients i les seves famílies. Avui volem conèixer com ha estat la tasca de les treballadores socials en temps de Covid i per això parlem amb l'Esther Cortés, que és cap de la Unitat de Treball Social del Taulí. Bon dia, Esther.
Bon dia, Raquel.
Explica'ns, ara ho comentàvem, no?, que l'arribada del coronavirus doncs, va capgirar el dia a dia de tots els treballadors del Parc Taulí. Com va canviar també la vostra tasca, la vostra feina diària?
Bé, no és que ens reinventéssim, perquè vam començar a fer, vam valorar quines eren les necessitats que hi havia en aquell moment. Van ser setmanes que anava tot molt ràpid, eren informacions diàries, cada vegada hi havia més ingressats i vam veure en què podíem ajudar. Tant els equips assistencials d'infermeria i medicina tenien moltíssima feina en estar atenent els pacients per tirar-los endavant, i el que sí que vam veure és que hi havia una necessitat de totes aquells familiars que estaven al seu domicili que no podien accedir a l'hospital o que no podien parlar amb el pacient que havia ingressat, i la solitud del propi pacient quan ingressava a l'hospital, no? Estàvem en estat d'alerta, recordeu que tothom estava a casa seva confinat i que no podien accedir-hi. Per tant, ens vam convertir en els ulls i les orelles i les mans de les famílies. Vam dir que la nostra feina principal era poder acompanyar i donar un suport a l'entorn social del pacient, que al final és la nostra feina de sempre, eh? Però en aquell moment va ser molt més... tot més concentrat, sobretot això, no? Intentar que els pacients no se sentissin sols i que les famílies, quan s'acomiadaven a l'ascensor, no? Em deien moltes vegades, és que ha marxat amb ambulància, amb un ascensor, i no sé si el tornaré a veure. Doncs tenir algú dins de l'hospital, que ens vam convertir nosaltres en l'entrada directa de les trucades amb les famílies, i dir, soc els teus ulls, vaig a veure, el miro, a veure com està, parlo amb l'equip i et faig el retorn, doncs això feia que la família estigués més tranquil·la.
Per què creus que vau ser les escollides per fer aquesta tasca d'assumir aquesta comunicació entre els pacients i els familiars? Suposo que també perquè esteu acostumades, no? Sí. A tractar situacions complicades i també doncs, a no deixar de banda l'empatia, que és molt necessària, no?, en situacions com les que ara explicaves.
Exacte. Al final va ser una iniciativa de les pròpies treballadores socials, no? Ens vam reunir i vam dir alguna cosa hem de fer. La nostra feina és aquest acompanyament, aquesta orientació. Sempre estem al costat de les famílies i del pacient, veure què necessitats tenen de manera individualitzada, coordinats amb els equips i posar una miqueta d'ordre a tota aquesta allau de trucades que arribaven a l'hospital i que no era admissions que havia de fer aquesta contenció emocional. Nosaltres estem preparades perquè utilitzem moltíssim a través de l'empatia i l'entrevista a fer aquestes acollides, fer aquestes contencions emocionals i poder fer el retorn i fer algo útil, que era ajudar a canalitzar tota la informació de les peticions d'informació que venien de fora i de poder-la traslladar de manera personalitzada amb les famílies.
I més en un moment, no?, en què metges, infermeres, tothom doncs anava desbordat. Anem a explicar, perquè
Sí.
suposo que en aquestes comunicacions amb l'exterior cada cas era un món, però
I
comencem
tant.
pels casos més greus, no? Com abordeu aquesta comunicació quan el pacient doncs es trobava a la UCI o per la gravetat de la malaltia no es podia comunicar amb els seus familiars?
Nosaltres, quan va començar tot això, el primer que vam fer és seure, ens vam redistribuir en dos equips, treballaven 12 hores, sabeu que tots els equips de l'hospital van fer hores extres, no? I ens vam redistribuir en dos equips, que així podíem cobrir de dilluns a diumenge. Ens vam posar a treballadora social cada dues unitats, aproximadament, i llavors vam seure amb infermeria, que tenia una feina, bueno, espectacular, va fer una feina brutal infermeria aquells dies, ens vam poder engranar amb ells, amb els equips, i anar mirant pacient per pacient, sobretot havíem d'identificar qui podia comunicar-se i qui no. Directament vam fer com un llistat, un per un, qui disposava de dispositiu mòbil i qui podia o tenia capacitat per poder-se comunicar en les situacions més crítiques, que el pacient estava en pitjors condicions, tot i que pogués tenir de dispositiu mòbil, poder el seu estat de salut no li permetia poder-se comunicar. Llavors, havíem d'identificar quins eren aquests pacients perquè a través de tablets, és el que vam fer servir, o fins i tot mòbils nostres de la feina, a través de videotrucades per WhatsApp, que va ser el més ràpid que vam poder fer servir en aquell moment, parlant amb els equips, parlant amb el pacient, si s'hi trobaven condicions, i parlant amb la família, podíem coordinar que es poguessin veure, que poguessin parlar, si estaven en condicions, i si no, el que fèiem era un trasllat d'informació cada vegada que podíem. Parlàvem amb els equips, la família ens traspassava les seves angoixes, els seus dubtes i el que ells necessitaven saber, i nosaltres parlàvem, entràvem directament a planta o entràvem a veure el pacient i després trucàvem i fèiem aquest retorn. Era convertir-te una mica en els ulls del familiar que no podia entrar.
En les situacions finals de vida, quan només un familiar es podia acomiadar, la gent era comprensiva o hi havia problemes també per escollir qui venia a l'hospital?
Aquestes trucades eren molt dures, Raquel, perquè tot i que l'equip mèdic i infermeria de tant en tant podia fer alguna trucada, estava tot l'hospital tan col·lapsat i tenien tantíssima feina assistencial que moltes d'aquestes trucades les vam fer nosaltres per informar que només podia venir una persona. Llavors, clar, havien d'escollir entre la família qui venia a acomiadar-se. Aquesta trucada no eren de 10 minuts, per tant, sí que fèiem tota la contenció emocional per telèfon. La majoria, he de dir, que la majoria de la població, jo crec que estava en un estat d'alerta on tothom estava igual i que feia que s'entengués més la situació que hi havia. I la gent va ser molt comprensiva. Hi havia situacions duríssimes, lògicament, eh? Perquè si sou quatre germans i tens la mare ingressada i està en una situació final de vida que només pugui venir un, com fas això, no? És realment molt complicat, però la gent, en general, crec que es va comportar molt bé i va tenir moltíssima paciència. Estan molt agraïts per com els ateníem i en la gran majoria van ser molt comprensius. Hi havia de tot, eh, Raquel? Clar,
imagino,
hi havia de tot,
evidentment.
No? Però jo puc
en
dir
general,
que
no?
La gran majoria, en general, la gent estava agraïda i fins i tot et deien entenc lo dur que ha de ser per tu dir-me això.
Vull evidentment.
Fins i tot hi havia moments que es posaven en la teva pell que deies és que Va ser tremendo, però la gent va ajudar molt.
Va respondre.
Sí.
Parlàvem, no?, ara que en els casos menys greus també que no es podien comunicar, vosaltres també teníeu un paper, fins i tot us vau convertir, podríem dir, en missatgeres, no?, físiques, perquè els familiars us portaven objectes per als ingressats.
Sí.
Explica'ns què era el més habitual que portessin i què va ser també doncs, el més estrany.
Mira, el més habitual era roba i roba interior, neceser, no?, amb els encerts personals d'higiene bàsica, no?, un raspall de dents, una maquineta, bueno, i roba interior. Estranys, Bueno, és que va ser variopinto, no? Sí que el més habitual també eren carregadors de mòbils o targetes de mòbils, perquè no? Hi havia gent, o mòbils directament, perquè hi havia gent que havia sortit amb l'ambulància de casa amb l'oposat. I llavors tu deies, ostres, porta-ho perquè així podreu anar parlant. El més estrany, jo recordo una família que teníem una pacient que no, al menjar de l'hospital no hi havia manera, no hi havia manera i, de fet, s'havia complicat i a nivell de salut estava molt malament. Amb l'equip es va valorar que la família li portés el que volgués de menjar i ho faríem de manera coordinada. Llavors, personalment, havies de quedar a l'hora de dinar, perquè si li portaven un plat calent, havies de baixar a l'hora de dinar, quedàvem a la porta i ens portaven un tàper amb cocido cada dia
I com...
i els hi pujava. Però escolta, que és que es va recuperar la senyora, vull dir que li van poder donar l'alta, eh? Vull dir, vam estar molt contents perquè pensàvem que anava en baldades i va començar a menjar el menjar que li portava a la família cada dia, religiosament. Baixàvem, ens trucàvem, escolta, Esther, ja estem a la porta, baixem, i els hi pujava el tàper,
I escolta,
no?
abans o quan us arribaven aquests tàpers amb el menjar, com ho fèieu? Es podien acceptar tots? El personal sanitari potser donava doncs, un vistiplau? O perquè, clar, suposo que cada pacient, no?, a vegades té una dieta. Com ho controlàveu?
Bueno, doncs això, com que nosaltres érem la via directa amb la família i amb l'equip d'infermeria ens vam engranar d'una manera espectacular. Jo sempre dic que és que ens vam convertir com en uns, no? Ens vam anar engranant, ens coordinàvem i parlàvem de manera molt individualitzada. Jo a les famílies sempre els hi deia, penseu que està en molt bones mans. Sembla caòtic, des de fora pot semblar que no hi ha ordre, que fem el que bonament podem, però realment hi ha uns professionals que estan cuidant moltíssim, no? I llavors podíem arribar a parlar personalment de cada un dels pacients, quines eren les necessitats que tenien, si convenia o no, i nosaltres parlàvem amb ells diàriament. Per tant, els deia, mira, això no li portis perquè això no li podem pujar. Hi havia, bueno, anàvem endreçant una mica les demandes també que es feien, perquè si no arribava un moment que s'acumulaven coses que no tocaven,
Clar,
no? Però nosaltres
m'imagino. Havíeu de
informàvem
fer
per
una mica,
telèfon.
no?, buscar els límits. També us heu
Exacte.
convertit, com comentaves, doncs, abans en veritables expertes de les videotrucades, no? En quins casos es feien? I no sé si també, suposo que sí, evidentment, els familiars doncs, podien o agraïen, no?, doncs, a poder comunicar-se així amb els seus familiars.
Les videotrucades podies arribar a fer 12, 14 en un dia, i si haguéssim treballat 20 hores, haguéssim fet
Sí, és que
més,
no poden,
perquè
clar,
realment hi havia
saps?
moltíssima gent. Teníem gent gran ingressada que amb el mòbil no ho sap manegar, i amb les videotrucades, clar, no és només posar-t'hi i que parlin, t'havies de parlar amb el pacient, perquè teníem pacients que no volien fer-ho, i després ho havies d'explicar a la família, no? Veure amb qui ho volíem fer. Videotrucades que organitzàvem grups de WhatsApp familiars, que ens donaven els avaris fills, fèiem un grup, ho parlàvem, ho coordinàvem, pujàvem, ens canviàvem i entràvem i fèiem la videotrucada. Sí, ens vam fer expertes. Jo de tant en tant podia anar fent neteja de les tablets, nosaltres, totes les companyes, anàvem fent neteja de contactes perquè havies de, bueno, guardàvem els contactes de les persones, no? Familiar de l'habitació i feies aquells grups, era cada dia. Les famílies ho agraïen moltíssim perquè era poder veure, tu li pots explicar com es troba, tu li pots dir està millor, està pitjor, està d'aquesta manera, però que t'hi puguis veure canvia moltíssim. Llavors, ho vam anar fent així.
Clar, en aquest sentit, la tecnologia facilita molt la interacció, igual
I
que
tant.
nosaltres ara, no?, per temes de Covid, no
Exacte.
podeu venir a l'estudi, doncs ho
Exacte.
fem a través de l'Skype, a la ràdio i fins i tot d'Instagram, no?, amb els perfils del Partaulí de Ràdio Sabadell. Això també doncs, genera doncs, aquesta doncs, comunicació, no?, que suposo que també doncs, us ha facilitat també doncs, aquest contacte. Clar,
Sí, ho
heu
facilita
presenciat,
moltíssim.
clar, i vosaltres heu presenciat moltíssimes videotrucades. Quina és la que més recordes o que més et va emocionar?
N'hi han de molt maques, de que la neta fa 18 anys i fem la videotrucada aquell dia que dius és que no podem faltar, o sigui, avui sí, o sigui, hem de fer la videotrucada perquè pugui, no? I llavors les llàgrimes queien. de famílies senceres perquè hi havia grups, cadascú a casa seva, de tocar-los música. Hi havia variopintes, hi havia maquíssimes, molt emocionants. Me'n recordo d'una que va ser molt dura perquè teníem un pacient que havíem de sedar, estava en situacions de final de vida, només tenia la seva dona, que vivia en una residència i no podia sortir, i vam organitzar la videotrucada perquè es pogués acomiadar. Aquella va ser molt dura, perquè la dona, òbviament, ho agraïa moltíssim, però aguantar un dispositiu perquè un matrimoni que porta 60 anys, 70 anys casats, s'acomiadi per una pantalla, això, posar els pèls de punta per molts plàstics que portéssim a sobre. Això va ser molt dur.
Clar, vosaltres esteu acostumades, de fet, a assumir moltes situacions difícils, complicades, no?, en el vostre dia a dia, però podríem dir que la Covid, doncs, ha estat la pitjor, no?, la més intensa, potser, i fins i tot també ha estat molt llarga, no?, durant el temps.
Sí, jo crec que som els treballadors socials, de per se, estem preparats per entomar situacions complexes, complicades, sabem acompanyar i sabem contenir situacions emocionalment difícils. Però mai ens havíem trobat tan seguit i tantes concentrades en tant de temps, no? Parlàvem amb l'equip. L'equip de treball social, igual que amb la resta dels equips que ens vam formar, bueno, ens vam acompanyar moltíssim, no? Dèiem, jo arribava a casa i a vegades em deia, Moni, qui us acompanya a vosaltres? Dic, doncs mira, entre nosaltres, no? Perquè sempre jo he vist situacions molt complicades i que alguna companya deia, doncs això no puc. I deies, ja ho faig jo. O un altre estudi que deies, és que jo avui no puc agafar aquest cas perquè és que em recorda alguna situació familiar. Tots teníem família a casa que estaven confinats. Bueno, sempre sortia una companya, sempre hem tingut un braç, algú que ens recolzava, ens hem ajudat moltíssim entre nosaltres.
Vau fer pinya.
Hem fet molta pinya, sí. Hem fet molta pinya i hem redescobert professionals que... Aquesta casa és molt gran, a l'hospital són molts treballadors, hi havia companyes d'infermeria que poder jo no havia vist mai i que aquells dies per mi van ser com família, perquè no? Tothom algun dia vam plorar a dins i a fora i la veritat és que els professionals han donat la talla. Ens vam recolzar molt.
Vosaltres, com estem comprovant avui, doncs, vau fer d'amor, de contenció de les emocions de pacients i familiars. Després d'aquests mesos d'atenció, heu rebut algun tipus d'acompanyament per també processar tot això, no?, que ara ens explicaves?
Bueno, tenim opcions per poder agafar, per poder anar d'acompanyament, però jo crec que a vegades ho parlem entre nosaltres, ens hem recolzat les unes a les altres de tal manera que ens hem sostingut i ens hem ajudat. Ens ha ajudat moltíssim, més que ara un acompanyament psicològic. Raquel, jo crec que ens ha anat molt bé fer vacances.
Merescudes vacances, eh? Merescudíssimes.
Això ha estat que ens hagin...
Un respir, no? Un respir i sortir també del dia a dia, de la vostra realitat, per agafar força, perquè també doncs, hem passat els pitjors moments, però la realitat és que es parla, no?, dels rebrots i ara penso, quin és el vostre paper ara, no? Seguiu fent de missatgeres? Quina és la tasca que teniu en aquests moments?
Nosaltres hem tornat a la nostra labor i a la nostra feina, que continua a ser orientar, informar, assessorar amb els processos de malaltia tot el que això comporta en el dia a dia de la vida social i familiar del pacient, perquè ara no només és Covid, ara tenim tota
altres
la resta de malalts,
clar,
com sempre. No estem en un estat d'alerta, per tant, bueno, hem de continuar i de seguir. Sí que és veritat que tenim algunes unitats en les que les visites són restringides i que hi ha pacients que no tenen possibilitat de comunicar, llavors continuem oferint la possibilitat de fer videotrucades, però sí que és veritat que s'ha reordenat tot, no? Diuen que de les experiències se n'aprèn i l'hospital n'ha après i s'ha reordenat. Per tant, els metges informen, infermeria té el contacte amb les famílies diàriament, llavors no hi ha aquesta avalanxa de trucades que teníem en aquella època, que admissions va ser espectacular també, sempre dèiem
quina gran
admissions es
feina,
mereixia un
quina
premi.
Gran feina, no, és el que es
quina
va demostrar,
feina.
No?
Ens
que
van
tot
cuidar molt,
l'hospital,
ens van cuidar molt.
tots us vau
No?
cuidar, i... sí. En aquest
Però
sentit...
ara està reordenat, per tant hem tornat a fer la nostra activitat que habitualment ja hi fem.
I s'està treballant, també ho hem d'explicar, no? En un protocol per regular tota aquesta comunicació entre familiars i pacients aïllats. Explica'ns quines serien les grans assignatures pendents, eh? Allò, si haguéssiu de fer doncs, una llista, què és el que vau aprendre, no? I què és el que s'hauria de millorar.
Així, amb petites pinzellades, és des de que un pacient entra per la porta, a vegades és dir, pensa que tu entres per la porta i hi ha restricció de visites, que és tot allò que vam veure que faltava en aquell moment i que ara ja ho podem tenir identificat des de que entra per la porta. Que és, són coses senzilles però que faciliten molt la feina, no? Que és el telèfon de contacte del familiar a qui tu puguis dir, jo tinc, Raquel, tinc 39 anys però, i sóc autònoma i tinc el meu mòbil, però si demà ingresso i faig una pneumònia bilateral i em trobo fatal, poder en aquell moment jo no podré dir des d'aquí, escolta, estic així a la meva família, doncs va bé, jo, és una cosa pendent que tinc, que hauria de canviar, hauria de posar un telèfon de contacte, si busques a la meva història clínica surto jo. Llavors hem de posar, tenir identificat quin és el familiar que han de trucar en cas de que tu entris i no estiguis amb capacitat per rebre la teva pròpia informació mèdica, aquí han d'informar. I bueno, s'està establint un circuit perquè si tenim una àrea de visites restringides, a on poden portar aquests assessors personals perquè no sigui un pujar i baixar, buscar coses... Vull dir, tot això s'està reordenant. Són coses que medicina pugui informar diàriament a les famílies, que infermeria pugui informar diàriament als familiars de com ha passat la nit, de si ha menjat, no ha menjat, aquella informació que si tu no pots venir necessites que algú t'ho passi. I els equips es coneixen, els seus pacients, per tant, són els que poden donar aquesta informació veraç, tot més endreçat, no? En aquella època ho vam agafar nosaltres, però ara està més endreçat.
Creieu que aquest protocol doncs, ajudarà per evitar doncs, situacions com que un familiar no sàpiga res del pacient en dies? Es podrà abordar millor doncs, en cas que hi hagi doncs, rebrots? Que esperem que no.
Exacte. Això és el que hem d'intentar que no torni a passar, que el no saber és el pitjor que hi ha. Quan tu... Doncs això, no? És que marxa per l'ascensor i no sé si el tornaré a veure i que passin 3 dies i no sé res d'ell. Això no pot passar i per això s'ha establert aquest circuit, perquè diàriament rebin aquesta informació dels propis equips.
Doncs Esther Cortés, cap de la Unitat de Treball Social del Taulí, moltíssimes gràcies per fer aquesta radiografia de com doncs, ha canviat també, no? O com va canviant el seu dia doncs, la vostra tasca i sobretot felicitats per la feina
Moltes
que
gràcies.
Feu. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia.
Matí, amb Raquel García.